Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem explicant l'actualitat de Catalunya, on 18 persones han perdut la vida aquest estiu, ofegades, només durant els mesos de juny i juliol a les platges i piscines de Catalunya. I des de començaments d'any, la xifra puja a 29. Amb aquestes dades, des del Departament de Salut fan una crida a extremar la precaució i la vigilància en el bany. I en aquest sentit, la figura dels socorristes juga un paper fonamental. Doncs bé, aquest divendres, els socorristes de Barcelona aniran a la vaga indefinida per protestar per la manca de personal en plena temporada d'estiu. De tot plegat, de consells per evitar ofegaments i de la situació dels socorristes, ens parla l'Arlet Surinyac.
Avui hem pogut parlar amb Josep Maria Suelves, portaveu de Salut Pública a Catalunya. Abans de res, ens ha recordat un lema que no hauríem d'oblidar en cap moment. Tothom pot ofegar-se i a ningú hauria de passar-li. A partir d'això, ens ha explicat algunes de les prevencions que podem prendre.
Escollir preferentment llocs adequats pel bany i vigilats per socorristes. No banyar-se mai en una platja senyalitzada amb bandera vermella. Evitar submergir-se bruscament.
En Josep Maria ens recorda que el 10% dels ofegaments són de menors de 14 anys, i amb això ens recorda la necessitat d'ensenyar quan abans millor a nedar als més petits. I també ens fa alguna altra recomanació.
En el cas dels infants més petits, dels nadons, dels nens de fins a un parell d'anys d'edat de vida, doncs la distància que ens separa d'un menor que està a l'aigua no pot ser mai més llarga del nostre braç.
A l'altra cara de la moneda, Ignacio Ibáñez, socorrista i portaveu de la plataforma SOS Socorristes UGT Catalunya, ens explica les condicions en les que es troben.
Estamos ya desde el año 2018 reclamando un decreto, una ley a nivel autonómico que regule el socorrismo. Porque hoy por hoy los servicios de socorrismo que existen en las playas catalanas son muy desiguales y una gran parte de ellos están muy precarizados. En el sentido, por ejemplo, de que hay una temporalidad muy corta.
Però no només són aquests els problemes que es presenten.
Además de ese problema de la temporalidad, tenemos otro gran problema que tiene que ver con la cantidad de recursos operativos de socorrismo para playas urbanas o con una gran afluencia de kilómetros de distancia y en la cual hay muy poco personal contratado.
Tot i així, cal saber que aquests serveis d'emergència han recuperat el 84% dels ofegaments que s'han produït a Catalunya aquest estiu.
I pareu atenció també a aquestes dades. El 64,4% dels alumnes catalans diuen haver estat víctima d'algun tipus de violència escolar a les escoles. I 3 de cada 4 estudiants de secundària diuen que els joves a la seva edat pateixen agressions sexuals. Aquesta és una de les principals conclusions de l'enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya i que ha repassat el Tomàs Hinojosa.
Les principals conductes que es descriuen a l'estudi són les burles, la marginació, l'exclusió social i, fins i tot, la violència física. L'informe també apunta que hi ha hagut un augment d'aquestes violències als cursos d'ESO, mentre que a primària s'han reduït lleument. Pel que fa a les violències sexuals, el 75% de l'alumnat de secundària considera que la gent de la seva edat pateix agressions verbals i físiques, com insults, comentaris molestos o tocaments no volguts. La percepció és especialment alta entre les noies, 8 de cada 10 assegura haver-ne patit. Tot i aquestes dades, Alba Alfagema, cap de Seguretat i Polítiques Transversals al Departament d'Interior, assenyala que l'alumnat està més capacitat per identificar situacions de violència, tant si les veu com si les pateix.
Cert que hi ha com unes grans conclusions d'aquesta enquesta, i on és aquest augment de visibilització i d'autoidentificació. O sigui, és cert que el fet d'haver parlat d'aquesta problemàtica des del Departament d'Educació, també evidentment des de diferents instàncies, i que aquest tema es posi sobre la taula, ha ajudat a que socialment identifiquem molt millor aquestes situacions de violència, ja siguin si les veus però també si les pateixes. Per tant, hi ha un augment d'autoidentificació.
Una altra dada preocupant és l'accés que tenen els menors a continguts pornogràfics. Més de la meitat d'alumnes de secundària afirmen accedir a aquestes pàgines web, especialment els nois. A primària, la xifra també preocupa. 3 de cada 10 estudiants assegura haver consumit pornografia.
I la Fundació Pere Tarrés inicia les estades d'estiu per infants vulnerables dins la campanya Cap Infant Sense Colònies. L'entitat preveu becar el lleure de 6.300 infants i joves en risc d'exclusió social durant tot aquest estiu. Andrea Cabrera.
L'objectiu principal de l'entitat pretén assegurar el dret dels infants de fer vacances, ja que sovint són nens i nenes que no tenen l'oportunitat de sortir uns dies de la ciutat o del poble, o que fins i tot s'han de quedar moltes hores sols a casa perquè els pares treballen. L'aprenentatge que comporta estar en contacte amb la natura i la interacció amb altres infants són algunes de les perspectives que espera de les colònies una de les mares que aquest estiu apuntaran al casal a la seva filla.
Pues que sociabilitzin, que estiguin pues això, desconnectant de la rutina de la ciutat i que coneguin gent, que estiguin a la natura, que estiguin en un entorn segur, saps? Amb l'equip, no?, de la Fundació.
La responsable de les colònies, Marta València, ha remarcat la importància que tenen les activitats de lleure per a aquests infants en situació de vulnerabilitat.
La prioritat de la Fundació és que els infants en situació de vulnerabilitat social o amb qualsevol tipus de diversitat puguin participar en activitats ordinàries des d'un plantejament inclusiu, però també ens adonem que són necessaris també fer aquests torns de colònies per poder garantir que el màxim de nens i nenes en situacions de fragilitat social o fragilitat de qualsevol tipus que puguin participar amb normalitat dintre d'unes colònies o dins de qualsevol activitat de lleure educatiu.
Per a finançar aquestes beques, la Fundació compta amb donacions d'empreses i administracions, així com amb donacions de particulars. L'any passat, la Fundació va destinar prop d'1,6 milions d'euros en beques de lleure durant tot l'estiu. Tot i això, aquesta xifra es preveu que augmenti considerablement a causa de la situació social que provoca que cada vegada més famílies no es puguin permetre vacances.
I a Barcelona, aquest divendres, se celebrarà el ple de Cartipàs. Està per veure si s'aprova finalment la proposta del consistori de pujar el sou de l'alcalde i tots els regidors un 4%. El govern municipal ha parlat, diu, amb tots els grups de l'oposició, tret de Vox. La formació que presideix precisament Santiago Abascal ha denunciat el cordó a Vox, mentre que el popular Daniel Cirera fa valer els vots dels populars que poden ser decisius, per exemple, per als pressupostos. Ens ho explica el Pau Saiz.
Gonzalo de Oro, portaveu de la Formació Verda, ha denunciat l'atropellament per part de tots els grups municipals i que l'alcalde Jaume Collboni es negui a mantenir converses amb ells. Oro manifesta que se'ls imposa un cordó sanitari que no només afecta a Vox, sinó també a tots els barcelonins, perquè se'ls impedeix treballar i reclama càrrecs públics municipals.
Se nos deja sin presidencias de distrito que se reparten entre los socios de investidura, el Partido Socialista, los Comunes y el Partit Popular, y los partidos del golpe de Estado. Es decir, se ponen todos de acuerdo para que Vox no tenga ninguna presencia institucional que, sin embargo, se nos ha otorgado en las urnas.
En un to diferent s'ha mostrat el portaveu del PP, Daniel Cirera, que veu com els regidors populars podrien ser claus en els pressupostos amb una actitud constructiva i per poder fer fora el colauisme. A més, el portaveu ha proposat fer una auditoria dels anteriors mandats a l'Ajuntament.
Presentarem una iniciativa per exigir una auditoria externa a l'Ajuntament de Barcelona per tal de que abans de negociar els pressupostos de l'any vinent s'elabori un estudi econòmic, financer i legal de les subvencions directes atorgades des de l'any 2015 fins a l'actualitat per part de l'Ajuntament de Barcelona.
Cirera s'ha mostrat satisfet amb les presidències dels districtes de Sant Martí i les Corts, on va ser segona força, i espera que Barcelona no sigui moneda de canvi i s'actuï amb lleialtat i independència respecte a Espanya i la Generalitat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Temps per fer un avanç de l'actualitat esportiva amb l'Edu Badia. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Dos noms. Parlarem avui a l'Esportscope. Mbappé i Braithwaite. El Barça nega contactes amb el PSG. I tenim cas Braithwaite a l'Espanyol perquè el danès de l'Espanyol ha marxat de l'Estadi de Marbella sense permís del club i l'han enganxat sopant a Castelldefels amb la seva família. Tindrem debat l'última hora del Girona-Manchester, a més de la prèvia d'aquest Catalunya-Argentina de bàsquet que juga a 8:45 a Manresa, d'aquí uns moments a l'Esportscope d'aquest dimarts.
Moltes gràcies, Edu. Abans d'acabar, també t'expliquem que l'instructor del procés, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dictat una interlocutòria de conclusió de sumari respecte a l'exconsellera de la Generalitat i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, a qui atribueix un delicte de desobediència pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre després de prendre-li declaració a Barcelona un cop detinguda. El jutge assenyala que un cop complet aquest tràmit no considera precisa cap més indagació, per la qual cosa posa fi a les perquisicions i les eleva a la sala penal, que serà finalment qui decidirà quins són els propers passos que s'han de seguir. Doncs aquí posem el punt i final al repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Més informació ara mateix on escoltes Migdia Cope i on et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.